10 de matí, 31 minuts, això és La Llista, un programa molt plural per a gent singular. Com esteu? Us donem la benvinguda a La Llista Viva, l'espai en què centrem l'atenció en millorar la nostra qualitat de vida a través de la psicologia. Estem encantats de saludar-vos a través del 90.2, ho fem de forma habitual, setmanalment, a internet i també a través de les xarxes socials. Bon dia, facebookeros, bon dia, internautes, com esteu? Avui ens acompanya als estudis una setmana més el psicòleg Fèlix Amaro del Centre Mèdic Loreto. Bon dia, Fèlix.
Bon dia, què tal?
Aplaudiments. Divendres 29 de maig s'inicia la preinscripció escolar pel pròxim curs per alumnes que s'han de matricular a educació infantil, primària i secundària. A Lloret tenim nous centres acadèmics, nou, i en aquest sentit les famílies hauran de triar quin equipament s'ajusta més a les necessitats de cada estudiant. Una decisió, Fèlix, que a ulls dels progenitors de vegades no és fàcil. Tot i aquesta possible dificultat, avui donarem les eines o les consideracions que s'han de tenir en compte a l'hora d'escollir l'escolarització dels nostres fills. Abans de posar-nos mans a l'obra, us expliquem doncs, que el nostre col·laborador és llicenciat en Psicologia i màster en Psicologia Infantil per la Universitat Autònoma de Barcelona. Fèlix, ha començat ja la compta enrere d'aquest procés, d'aquesta preinscripció escolar. Il·lusió, nervis, desig són paraules que es donen cita, no?, durant aquest període, donen aquest període escolar. Abans de començar, però, ens agradaria també puntualitzar que en cap cas la secció d'avui té com a objectiu afavorir o menystenir alguna institució a Lloret, en absolut. Entenem i defensem que els professionals de l'educació d'aquí són molt vocacionals i que s'hi deixen la pell, però que aprofitem aquest petit espai per reconèixer públicament la seva impagable tasca. Fèlix, per què a vegades costa tant decidir-se per un equipament escolar o un altre en un procés com aquest, el de preinscripció escolar?
Jo crec que és un... com una mena de por anticipatòria, perquè és com, al cap i a la fi, estem enviant els nostres fills a llocs on estaran, pues, si és la primera part, que és la primària i la infantil, pues, estaran 6 i 3, 9 anys... i si és els instituts estaran entre 4 i 6 anys. Llavors, clar, estem, jo crec que és interessant doncs, aquest procés de poder valorar, sobretot aquí a Lloret, que tenim afortunadament doncs, la possibilitat de fer-ho. Pensa que, per exemple, a llocs com a Barcelona és molt més complicat perquè de vegades està tot molt saturat, els col·les que estan a prop potser doncs, són col·les que per lo que sigui doncs, no hi ha places, llavors els nens han d'agafar busos i aquí a Lloret, bueno, crec que l'oferta una mica per lo que tu has dit jo crec que hem de valorar doncs, la sort que tenim de tenir, sobretot els equips directius que tenim tant a col·les com a instituts, que al cap i a la fi són els que després donen la pauta o la manera de treballar dels centres i això sembla peloteig però és real, jo crec que tots els col·les tenen equips directius molt potents que estan fent doncs, dintre de les característiques pròpies de cada col·le o de cada institut doncs que l'educació a Lloret doncs, tingui un nivell molt alt.
Molt bé, doncs a partir d'aquí, si et sembla, incidirem sobre el que significa la matriculació o la preinscripció, vaja, perquè la preinscripció és prèvia a la matriculació, evidentment, a l'educació infantil i de primària, i després en parlarem de la secundària.
Vinga, tu m'avises a la meitat i ens anirem cap a l'institut, val?
Vinga, va.
A veure, jo crec que hi ha característiques diferents, perquè sobretot la primera part, els nens han de fer tota la iniciació de l'aprenentatge. Llavors, posem el cas de Lloret, que és el que crec que ens interessa més a tots. Aquí tenim 5 col·les públics i un concertat, dels quals doncs, jo crec que el que hem de fer abans d'intentar escollir és anar a veure'ls. Hi ha jornades de portes obertes, on cadascú t'explica el seu projecte educatiu, on cadascú t'explica doncs, les seves característiques, la manera de funcionar. En aquest cas, hi ha dues maneres una mica diferents de funcionar. Hi ha 3 col·legis que comencen, sobretot, l'aprenentatge de la lectura amb un mètode nou que es diu l'aprenentatge màgic de la lectoescritura, que es fa a partir de símbols i contes, i després hi ha 3, 2 públics i el concertat, que encara utilitzen el mètode més tradicional per llegir i escriure. A partir d'aquí, tu vas allà i t'ho expliquen, i és interessant, doncs, clar, segons on portis el teu nen, doncs tindrà una manera de funcionar, sobretot en aquesta primera etapa, que és l'aprenentatge de la lectoescriptura, que és bastant important, no? Totes dues coses tenen avantatges i inconvenients, llavors jo crec que això, per exemple, és una de les coses que hauríem de valorar a l'hora de portar el nostre fill a un col·le o a un altre.
Perfecte.
Per exemple. Què més? Doncs segurament doncs, la història de la proximitat que tenim respecte a casa. Jo crec que és important doncs, també tenir una qualitat de vida per anar a recollir, per anar a buscar, mirar els serveis que tenen, si tenen serveis de recollida abans, si tenen serveis de menjador. Després jo crec que hi ha una cosa que és molt important, com es tracten els casos especials. És a dir, tots pensem que els nostres fills aniran fantàsticament bé, però de vegades poden necessitar doncs, ajuda per dues raons. Una, perquè puguin tenir certs problemes en el tema de dislèxies o trastorns de conducta, i altra, perquè poden tenir pues, una intel·ligència molt alta.
Clar.
I llavors també necessitaríem
un suport
i un assessorament. No? Llavors hem de veure cada col·legi, en aquests casos, com reaccionaria o quins elements tenen en aquests moments per poder tractar doncs, aquest tipus de nens. Ja et dic, les dues bandes, no? I això, tornem-hi, hi ha col·les que tenen coses i hi ha col·les que no tenen coses.
Que ho tenen més desenvolupat, vols dir, no?
O que no tenen.
O que no en tenen.
Vale? Okay. O sigui, hi ha unitats, per exemple, de trastorns de conducta que hi ha dos col·legis que les tenen i hi ha altres col·legis per raons de que potser tenen menys línies o no tenen potser tants recursos que no les tenen. No? Llavors, això jo crec que també pot ser important a l'hora d'escollir un centre. Després, el que et deia, tu vas allà i veus l'equip directiu i veus una mica com t'estan ensenyant les coses. Llavors, què et transmet això?
Clar.
I això jo crec que és important.
Tu creus que juga tota la carta o l'aposta es juga a la jornada de portes obertes?
Mira, jo m'agradaria pensar que sí, però no. És a dir, tothom portem estereotips quan anem a les portes obertes. Jo és una de les coses que vaig fer, quan vaig tenir que escolaritzar, i jo me'ls coneixo tots, però vaig anar a quasi totes les portes obertes. El que passa és que és veritat que se't cauen els estereotips de vegades com vas, no? La majoria de vegades en positiu, s'ha de dir.
Oh, no, millor, esclar.
Llavors, de vegades surts que estàs més liat, perquè clar, dius, m'ha agradat aquest, i dius, bueno...
Ja en parlarem d'això després.
Clar,
Felix, ja en parlarem.
Jo tenia molt clar, i ara pues, resulta que m'han convençut tres, saps? Llavors comences a...
Embolic.
A més embolic, no? Després també el que els pares hem de tenir en compte, que... Bueno, nosaltres podem escollir relativament perquè saps que hi ha col·legis que després, doncs, per lo que sigui, doncs, no hi ha places i has de passar al segon. No? Llavors, això també ho hem de tenir en compte. No? Hem de tenir en compte que hi ha col·legis que estan més demandats i col·legis que estan menys demandats. Llavors, també hem de jugar una mica amb aquest factor. I sobretot jo crec que el que hem de fer els pares és això, no? Valorar aspectes, el projecte educatiu, clar, després hem de valorar, per exemple, que això jo crec que és bàsic, vols escola pública o escola concertada.
Clar, és aquesta la primera reflexió que s'hauria de fer,
així
no?
Així està, aquesta és la primera. Si vols escola concertada, s'ha acabat
ja està,
el dilema, no hi ha més història. Si vols escola pública, llavors és més, bueno, és, hi ha més factors. I tota la part que et dic, no? Nosaltres el que hem d'intentar com a pares és fer tot aquest procés de la millor manera possible i intentar desangoixar-nos.
Complicat, això, eh? És molt complicat.
És complicat.
A veure, explica-la. Dóna'ns una recepta, va.
Sí, jo ja sé que quan he dit això, la història, la gent estarà pensant, bueno, clar, és que això, mira, és molt fàcil dir-lo aquí.
Però no, difícil fer-ho,
és difícil.
Clar.
A veure, desangoixar-nos en el següent sentit i això sembla molt obvi, però és real. A veure, els nens que volen estudiar, partint de la base que et dic, que de veritat estic convençut de que la qualitat de l'ensenyament a Lloret té un nivell alt. El nen que vol estudiar, estudiarà allà on sigui. I pensa que això és un factor que aquí a Lloret, per exemple, és de nova creació.
En quin sentit?
Pues mira, quan nosaltres estudiàvem, jo, per exemple, només existia l'Esteve Carles.
Esclar.
Vale, llavors, on escollies? Pues a l'Esteve Carles.
Esteve Carles.
Després van obrir el Pere i llavors alguns dels alumnes de l'Esteve Carles tenien que decidir si ens n'anàvem al Pere o ens quedàvem a l'Esteve Carles. Aquí va començar la primera pedra de toc a Lloret, no? Però, bueno, pensa que tampoc era la gran angoixa dels nostres pares i tampoc hem sortit tan malament. Què va passar quan vam anar a l'institut? Pues que només hi havia un institut. Clar. De fet, ho vam muntar nosaltres.
La Casa de la Cultura.
Sí, aquest.
Que era una extensió del Sant Palomera de Blanes.
De Blanes. És a dir, aquí sí que va haver una petita escollida perquè els pares havien de decidir si t'enviaven a l'USEGU, que era anar al Sant Palomera de Blanes, o et quedaves aquí i provaves aquesta història que s'estava formant, que era el nou institut. No? La majoria, per comoditat, van decidir que ens quedàvem aquí i, bueno, no va sortir tan malament.
Va sortir prou bé el projecte.
Sí, prou bé. També és veritat que aquell equip directiu que es va formar doncs, també era molt potent, molt treballador. Clar, tenia que formar totes les estructures d'un institut. I
va, construir des de zero.
Van fer moltes hores, jo me'n recordo. Professors d'aquells antics que estaven allà fins a les 9 de la nit. Però bueno, ja et dic, jo crec que la idea nostra com a pares és pensar, bueno, jo intento que el meu fill vagi aquí, aquí, aquí. També hem de pensar que pot ser que en un moment donat passin coses, no? Que el nen no s'adapti a l'institut o que el nen doncs, tingui problemes amb no sé què. Però també podem canviar o proposar canvi. Quan acaben els cursos, tu pots intentar proposar canvis i dir, mira, he escollit tal, el meu nen no s'ha adaptat, bueno, vaig intentar que vagi a l'altre, no? O, llavors, per això ens hem de desangoixar, perquè sempre, crec que sempre tenim com una porta de sortida.
Clar. Tenim xarxa.
Tenim xarxa. Llavors, ja et dic, jo crec que el que sí que hem de valorar és això que et dic, és que volem concertada o pública, volem una escola que ensenyi l'aprenentatge de l'autoescriptura d'una manera o d'una altra. Després hem de valorar això, proximitat, i a partir d'aquí sí que és veritat que l'Institut Escola té un petit avantatge, que és que tu saps que el fiques allà...
Clar, està tot integrat.
Exacte. I el tindràs fins al quart de l'ESO. Llavors, aquí el salt és menys salt.
Fèlix, et sembla bé que... I corregeix-me si m'equivoco, eh? Tinc la percepció que potser la decisió de cara a la preinscripció secundària intervé més factors.
Sí, clar, ens passem cap a una etapa molt complicada de la vida, que és l'adolescència. Tenim pendent, una sessió sobre adolescència.
Ja la farem, ja.
Clar, estem en aquesta etapa, i estem en una etapa una mica, en aquesta època, en la que vivim, 2019, una mica artificial. Torno a explicar-me. Nosaltres arribàvem a l'institut 2 anys més tard. Fèiem el salt 2 anys més tard.
Clar.
Llavors, si recordem, ja quan fèiem el salt, pues estàvem bastant immadurs. I ho fèiem després de 8è.
Imagina't ara.
Ara ho fan després de 6è. És a dir, ho fan 2 anys abans. Llavors, això què provoca? Provoca una adolescència...
Molt prematura.
Molt prematura. A nivell mental, la part d'hormones i tal ja també apareix, comença a aparèixer, però sobretot a nivell mental. Què acostuma a passar? Què he vist jo que passa? Que els nens, quan surten de 6è, normalment tenen molta por o, de vegades, moltes precaucions, però quan porten 2 setmanes a l'institut són els reis del mambo,
Tenen una capacitat d'adaptació bestial.
Exacte. I llavors comencen a sentir-se grans i comencen a pensar que això, no? Que ja comencen a saber el típic d'adolescent, no? Que ja ho saben tot i, clar, és que ja no són petits perquè ja no van a escoles, ja van a un institut, no? Llavors, jo crec que és important també valorar, doncs, alguns factors. Vale?
Vinga, som-hi.
Estem als instituts ja,
Sí, 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 sí.
Vinga, factors. Hem de valorar perquè no tots tenen batxillerat.
Mm-hmm.
Vale? Llavors, això jo crec que és important d'inici valorar-lo, perquè, clar, saps que en algun d'ells, en aquest cas l'Institut d'Escola té aquest avantatge, però no té batxillerat.
Mm-hmm.
Llavors, saps que has de fer 4 anys i en cas de que vulguis fer batxillerat has de fer un altre canvi.
Un altre canvi.
Per exemple, no?
Però fer un altre canvi quan ja tens 16 anys, Fèlix, és més fàcil d'adaptació o és el mateix o
és més fàcil?
És més fàcil.
Més fàcil.
Molt bé.
Sí, és molt més fàcil perquè primer que ja te'n vas a batxillerat on normalment arriba qui vol estudiar.
Clar, ja tens clar que vols encaminar la teva carrera acadèmica cap a la universitat.
I segon que normalment tu no te'n vas sol, ja te'n vas amb algú de la teva classe que també vol estudiar batxillerat. Llavors és bastant més fàcil. Vale, què hem de valorar en el tema institut? Pues lo mateix, equips directius, hem de valorar projecte educatiu, hem de valorar doncs, que instal·lacions, hem de valorar línies. Línies vol dir, pues, tenim instituts que tenen 5 línies, instituts que tenen 3 línies, instituts que tenen 2 línies.
Ah, no és el mateix la gestió ni tampoc la dinàmica de classe, no entenem?
Exacte. Llavors, tot és, es multiplica. També hem de valorar, potser, pues, què et dic jo? Doncs això, el que ens transmet l'equip educatiu, el que ens transmet doncs, el que ens estan proposant, el tema de la segona, de la tercera llengua, el tema de l'anglès, com ho implementen dintre de l'institut, el tema de les extraescolars o de les assignatures de lliure elecció, és a dir, hi ha alguns que tenen una oferta molt gran, alguns que no tenen molta oferta. El tema de les noves tecnologies és molt important.
Com s'implementa?
Com s'implementa, és a dir, si treballen més en llibres físics, més en llibres virtuals, més en... també el tema aquest de com es treballa dintre de l'institut amb els elements conflictius.
Déu-n'hi-do, són diversos factors, eh?
Molts factors.
Això es diguem que són, per entendre'ns, inputs que hem de tenir en compte els papes,
sí,
les famílies. Però moltes vegades, si traslladem aquest debat a òptica dels alumnes, dels nens, ells no veuen això, sinó que veuen ai, és que el meu amic va a aquest centre i jo vull anar amb ell. Com gestionem això, Fèlix? Perquè moltes vegades els interessos entre les famílies i els alumnes, que són els propis interessats i els que hauran de viure en primera persona aquesta escolarització, no casen, no tenen el mateix engranatge. Com ho fem?
A veure, és un tema complicat, perquè, clar, el que diu la lògica és que nosaltres el que hem d'intentar és escollir cap al nostre fill el millor que pensem. També és veritat que quan, el que hem dit sempre, nosaltres hem de tenir aquesta empatia de posar-nos a la pell del nen o ja comença preadolescent i pensar quan nosaltres teníem la seva edat. Què pensàvem nosaltres?
Esclar.
Llavors, això de vegades és un exercici que ens facilita una mica les coses, perquè, torno a dir-te, jo crec que el que sí que hem de tenir clar que qualsevol dels instituts que tenim realment es pot fer un aprenentatge brillant. De fet, estan sortint nens que estan guanyant premis i que estan tinguent unes qualificacions de selectivitat molt interessants.
Això és molt important tenir-ho en compte, eh?
Molt important. Llavors, bueno, crec que això també doncs, el que et fa és valorar doncs, que realment la qualitat és important. Llavors, el que sí que hem de tenir clar és que partint de la base que no enviarem el nostre fill a l'infern, ¿vale?
Només faltaria.
Bueno, a veure, hi ha instituts per Barcelona que, cuidado, que els profes han d'anar quasi amb pistola, eh?
Llavors... Sort que no és la realitat.
No, no, això aquí no passa, no? Llavors, sí que hem d'escoltar el nen i després també al nen li hem de fer veure doncs, aquesta mateixa reflexió, és a dir, el teu amic va cap allà, vale. És el teu amic? Sí, vale. I què passa si tu vas cap a l'altre? Canviarà ell la seva elecció?
Deixarà de ser el teu amic?
Deixarà de ser...
Fora de l'aula, vaja.
Exacte. Llavors, aquesta... O, això és el que et dic, no? Tu m'estàs plantejant que canviï l'elecció per anar amb el teu amic. Però això també pot passar al revés. És a dir, el teu amic pot canviar la seva elecció per venir amb tu.
Esclar.
Llavors, això jo crec que és una altra de les coses doncs, també a plantejar-li als nens, no? Que... Ja et dic, jo crec que són edats en les quals són esponges socials i de fet moltes vegades tu te'n vas a un institut pensant que trobaràs amb els teus amics i te'n vas a 5 línies i el teu amic es queda a una altra línia.
Esclar.
Llavors el veus a l'hora del pati o quan surts o fora de l'àmbit escolar. Llavors això no t'hauria de determinar perquè també és molt complicat que tu acabis a la mateixa classe.
Clar.
El teu amic.
Fèlix, anem a fer un exercici pràctic, d'acord?
Vinga.
Omplim el full de preinscripció, uh-huh, i posem opció 1, la que jo crec, 2, 3, 4, 5, i de les 5 opcions em toca finalment l'opció 4.
Uh-huh.
Frustració.
Home, si et toca l'opció 4, frustració. Si et toca la 2, potser, no? Però si et toca la 4, frustració.
Que s'han donat molts casos, és a dir, és una possibilitat que hi ha, perquè també és el que has dit abans, no? En funció de l'oferta i la demanda, doncs pot ser que tinguis mala sort i que no et toqui ni la primera ni la segona, sinó que passis a una tercera, quarta o cinquena, fins i tot, opció.
Sí.
Què fem quan ens toca una quarta, cinquena opció contra pronòstic?
A veure, t'he dit què està fent la gent. ¿Vale?
Vinga.
La gent el que està fent està posant cortafuegos. M'explico.
Sí.
Posen la primera opció, més o menys la que a nivell públic, la que li agrada, i de segona posen el col·le concertat.
I no acabo d'entendre gaire la jugada. I per què aquest tallafocs?
Bueno, perquè saben que en cas de que no entren en un joc, normalment, antigament, col·le concertat era el que més demanda tenia.
Sí.
Però no sé si per raons econòmiques, segurament, doncs ara doncs tenen bastanta demanda, però sempre tenen una mica de places lliures.
Uh-huh.
Llavors, encara des de que no entri, se'n van cap a aquest i s'estalvien anar a la quarta, perquè, clar, els tres primers acostumen a estar plens.
Ja.
Llavors, si no tens com a primera opció, és molt difícil que vagis a la segona i és molt difícil que vagis a la tercera.
Per tant, malauradament, diguem que tu jugues tota una carta amb una primera opció i, si no, hi ha el risc d'anar més a baix de la llista.
Exacte. Mm. Després, el que et dic, jo crec que és veritat que aquí a Lloret ens hem de posar seriosos en el tema de sobretot intentar igualar, doncs, col·les, perquè què està passant? Doncs que hi ha certs col·legis que per raons X estan quedant sempre amb places obertes. Quin és el problema de quedar-te amb places obertes? Pues que van arribant nens cada setmana.
La matrícula viva, que es diu.
Matrícula viva. Però, clar, només passa a dos col·les, dos, tres. Llavors, hi ha algun problema en una matrícula viva? Pues que, clar, segons d'on vinguin, doncs hi ha un procés d'adaptació, hi ha un procés de, potser, a lo millor, de retard d'aprenentatges, perquè fins que s'adapten aquí a l'idioma...
Clar, no dominen l'idioma.
Clar, i pensa que estan entrant nens cada setmana.
Déu-n'hi-do.
Cada setmana. Llavors això fa que a nivell popular, doncs, es tingui certs prejudicis, sobretot en les col·les que s'estan quedant. Llavors, és tan fàcil com que tothom tingui...
aquesta possibilitat,
exacte,
no?
Exacte. Que tingui la possibilitat, totes les col·les tinguin la matrícula oberta, que no està passant en aquests moments, no? Ja et dic, jo crec que ens hem de posar una mica seriosos. Ves que n'és perquè el que no podem fer és, o jo crec que no hem de fer, és guetos. Ni hem d'intentar, doncs, desvaloritzar uns col·les per sobre dels altres. I això en algun moment donat està passant. Quan, el que et dic, nosaltres que coneixem els col·les internament, sabem que els equips directius són increïbles i que estan treballant fortíssim. Però és veritat que a nivell, per exemple, de recursos o a nivell de matrícules obertes, doncs hi ha col·les que s'estan quedant, sobretot amb una sensació a nivell de poble que són complicats, però és el que tu dius, m'ha tocat el quart.
Ah.
I la gent està fent això, ¿vale? Jo ho faria, jo no ho vaig fer, per exemple.
Tu vas tenir molt clar, doncs, quina era la prioritat i a partir d'aquí vas escollir de
jo
més
vaig escollir
a menys.
Vaig escollir per prioritats i, bueno, si tocava un o em tocava l'altre o anava al quart, doncs anava al quart. Què pot passar? Doncs que anés al quart i jo portés 4 anys i no estigués content, doncs ja et dic, ja m'espavilaria per intentar anar a educació o el que sigui, per intentar, doncs... Perquè ja et dic, ens hem de desangoixar en aquest sentit. I després el que diem, nens brillants surten de tots els col·les.
Esclar, i tant.
I estan a tots els col·les. Sí que és veritat que aquestes matrícules obertes frenen una mica el que és el ritme d'aprenentatge de certes classes, perquè, clar, no és el mateix que vagin arribant nens cada setmana que tu tinguis els teus nens fixes i ja des de l'inici de curs comencis a
treballar amb ells,
a donar matèria, a fer hàbits, a un munt de coses, a treballar amb les famílies, amb moltes coses que no pots fer quan segurament doncs, acaben d'arribar, si estan, el més important és doncs, agafar la llum, l'aigua i empadronar-se, més que la truqui la directora del col·legi, no? Llavors, això jo crec que és el que... Ja et dic, jo crec que a nivell, sobretot d'instituts, què hem de fer? Doncs confiar en els que tenim, posar el que ens digui la patata, vale? ens fiarem del nostre instint, consultarem amb els nostres nens, perquè ja et dic, crec que és important, i a partir d'aquí, pues, bueno, pensem.
Una última observació, Fèlix, que estem ja a les acaballes. Què passa que després d'anar a unes jornades de portes obertes, que això ho has introduït abans, ui, és que l'opció A m'agrada molt, però la B m'agrada més, i la C, oh, és amazing, és impressionant, què fem? Clar, arriba un moment que dius, això no sé si em genera confiança o un cacau mental.
Bueno, jo en aquest sentit et diria que ho tiraria cap a el llindar positiu.
No, quina sort, no?
Clar, és com quan diuen és que no saps si jugarà Dembélé o Coutinho. Hosti, pues ojalá el Leganés tingués aquests problemes.
Esclar.
Perquè juga Pepe i Manolo, saps? nosaltres, si tenim tres que ens agraden, què ens pot passar? Que ens toqui el segon? Què ens pot passar? Que anem a un i pensaven que era molt xulo i és xulo només i l'altre... Bueno, però ja et dic que els nens s'adapten, eh? I pensa que segurament doncs, allà on vagin, ara sí que és un moment de canvi, d'estructures socials noves, de canvis de profes, de canvis de metodologies, és una etapa fantàstica pels nens a nivell cerebral. I jo crec que allà on vagin, el que sí que hem de fer amb els nostres fills és positivitzar-los. És a dir, ens ha tocat aquest. Hosti,
amor.
Fantàstic, perquè aquest, potser no era el primer, però també és molt bo, perquè mira qui va, perquè mira el profe, perquè mira... Vale, això és el que hem de fer.
Queda dit. Fèlix, moltíssimes gràcies, ja és 10:58.
Ens,
ja. Ens hem quedat sense temps. Jo crec que ens has tranquil·litzat i sobretot doncs, que hi hagi sort amb aquesta preinscripció i que en la mesura que sigui possible que respectin les primeres opcions i si no, és el que tu has dit, segurament que positiu serà.
Sí, segur. Segur, segur.
Gràcies, bona setmana.
Bona setmana.
La llista. La llista. Amb Eduard Lampas. Amb Eduard Lampas. La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 20. 28. Residència Continental. Mirarem pel nostre poble.
Nuevo bar de tapas nocturno Exotic Lounge Bar. En el Exotic podrás disfrutar de la noche, de las copas y de buenas tapas españolas. Celebra con nosotros tu cumpleaños, tu cena de amigos o tu cena de empresa. Nos encontrarás en la calle Potosí número 17 de Lloret, al lado del Hotel Gran Garbí. Exotic Lounge Bar. Copas, tapas y a bailar.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.